Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra. Amb Jaume Pros.
Benvolguts oients, sóc el Jaume Pros i això és un nou Debat a Bat. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquest espai de la Ràdio Pública de Valls on ens agrada parlar de tot i amb tothom. Avui tanquem el cicle d'entrevistes als directors dels instituts de la capital de l'Alt Camp. Avui és el torn de la Rosa Carbó, que segur que ve disposada a explicar-nos moltes coses de l'Institut Serra de Miramar. Senyora Carbó, sigui benvinguda a Debat a Bat i gràcies per atendre la nostra invitació.
Moltes gràcies, és un plaer, gràcies per convidar-me.
A causa de l'augment demogràfic i la necessitat d'incrementar les places d'escolarització obligatòria a la ciutat de Valls, el curs 2007-2008 neix l'Institut Serra de Miramar. En aquest moment al centre s'imparteix l'ESO i el batxillerat. L'equip docent està format per més de 30 professors i professores que donen classe a gairebé 400 alumnes. Va ser durant el curs 2015-2016 que el Serra de Miramar va canviar la seva ubicació per instal·lar-se a l'edifici històric de la plaça del Quarter. El Serra de Miramar és un institut públic que dona servei als alumnes de Valls, però també al conjunt de la comarca de l'Alt Camp. El centre es defineix com un centre innovador, inclusiu, amb noves expectatives, amb iniciativa i sobretot conscient d'allò que som i volem ser i viure. El projecte educatiu es basa en una línia pedagògica que té l'objectiu de potenciar el desenvolupament integral de l'alumnat, tot fent participar les famílies de l'educació i formació dels fills. El Serra de Miramar presumeix de compartir amb els pares i mares l'objectiu de guiar l'alumnat per tal que assoleixi els seus reptes de futur personals, acadèmics i socials. Avui ens acompanya a Debat a Bat la senyora Rosa Carbó Ramos, directora de l'Institut Serra de Miramar.
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
El David ens ho avança en la introducció. Realment era necessari aquest tercer institut?
Sí, era necessari perquè la demanda a primer d'ESO va créixer i, per tant, s'havien de crear dues unitats d'ESO i nosaltres, de fet, comencem el 2007-2008 amb dues unitats de primer d'ESO i 7 professors i, doncs, la nostra ubicació era mòduls prefabricats allà davant de l'ala d'IOMS.
Heu notat molta diferència amb el trasllat d'allà de l'ala d'IOMS ara a la plaça del Quarter?
Sí, sí, sí.
Sobretot en la qualitat de l'equipament, m'imagino, no?
Sí,
i més
sí.
Facilitat per donar també el servei.
Sí, no, i a veure, el fet d'estar en un edifici té moltes avantatges. Disposes de molt més espais, pots tenir aules específiques que en els mòduls, doncs, i amb l'espai de metres quadrats, vull dir, que teníem, doncs, esclar, això es feia difícil i ara podem disposar, doncs, d'aula de plàstica, d'aula de música, d'un bon gimnàs, d'un auditori molt preciós i d'una cantina també, i això, doncs, sempre un gran laboratori, un gran taller, clar, tot això enriqueix i dona qualitat a l'ensenyament, evidentment.
A la primera època, quan ja estava ubicat al Narcís Oller i l'Escola del Treball que compartien aquell espai, no hi havia cantina. On està ubicada la cantina?
Doncs la cantina és a la planta baixa, a l'esquerra, sortint al pati, a l'esquerra. Sí, sí, és un espai molt ampli d'uns 150 metres quadrats i, doncs, el servei que dona l'empresa, doncs, que porta la cantina és un servei de plats combinats. Els alumnes poden romandre al centre des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda i poden fer ús, doncs, de la cantina en qualsevol moment. I, doncs, després poden fer també activitats, poden fer ús de la biblioteca, dels equipaments d'informàtica, és a dir, que també això, penso que també és important per a les famílies, no? Que tinguis l'espai obert, doncs, una quantitat d'hores seguides i, doncs, així, doncs, es pot compaginar bastant bé el treball, doncs, amb les sortides a l'institut o fins i tot si fan activitats extraescolars aquí a Valls, els estudiants, doncs també va molt bé. I la cantina, doncs, és un punt fort en aquest sentit d'oferir aquest espai, doncs, de menjador.
Dintre de que estem parlant d'un edifici històric i fins i tot jo diria que emblemàtic a la nostra ciutat per tota la història que té al darrere, vosaltres ara que esteu ubicats en aquest edifici, el que sí que heu fet ha sigut, tinc entès, respectar força el que és l'element històric, diríem, no? El que és una rehabilitació respectuosa. No heu fet uns canvis que diguis, hem fet una idea, un invent nou, un edifici totalment diferent.
No, sobretot el que més s'ha respectat és la façana, perquè evidentment quan se va rehabilitar la façana es va fer tenint en compte tots aquells elements, colors, tractaments de la pedra, perquè doncs conservés aquella estructura doncs que ha de tenir com a edifici històric i emblemàtic de la ciutat. I el que és a l'interior també s'han respectat els espais. Què passa doncs que ara l'últim projecte d'activitats que es va fer, que es van instal·lar l'ascensor i també unes escales que i uns passadissos per evacuar en cas d'emergència, doncs van fer variar algun apartat de l'estructura, però que era convenient, no? Per exemple, hi havia unes escales estretes que pujaven d'un pis a un altre, doncs aquestes, per exemple, es van treure. És a dir, que les petites reformes que s'han fet han estat per millorar i estem molt contents.
S'ha acabat ja el que és la rehabilitació o encara hi ha...
Ara ens queda el pati. Ens queda rehabilitar el pati, que si tot va bé, doncs aquest estiu doncs tenim intenció doncs de començar, d'iniciar una rehabilitació.
Perquè el que és a les diferents dependències, s'ha respectat la ubicació, per exemple, el gimnàs, que jo me'n recordo que era el pati allà a l'esquerra, sí. Continua estant allà el gimnàs?
Ara és a la dreta, sortint a la dreta.
Però oi que era a l'esquerra, oi?
Doncs jo crec que sí. Que allà on hi ha la cantina, sí, hi havia el gimnàs. Sí. I aquí on hi ha ara el gimnàs, hi havia els tallers.
Sí, exacte.
Jo penso,
era així, segur.
Era així, perquè jo també vaig estudiar i penso que sí que era així.
Entrem en matèria?
Sí.
Doncs expliqui'ns una miqueta el projecte educatiu de l'institut que vostè dirigeix.
Molt bé. Com hem dit abans, nosaltres la intenció és donar quelcom a l'Alcamp que ens diferenciï educativament parlant. Aleshores, el nostre repte és la innovació. I aleshores ens plantegem com a reptes molt, molt importants i com a objectius fins i tot, doncs sempre la millora de resultats acadèmics i també molt important la millora de la convivència, sempre perquè hi hagi bons resultats acadèmics hi ha d'haver un bon ambient i aleshores fomentar i potenciar la cultura de l'esforç i aquesta convivència entre tots i totes. A part d'aquest repte, tenim també un compromís que abraça tres branques. La primera, diria, el professorat, i el nostre compromís amb el professorat en sent centre innovador és sempre mantenir una formació a nivell doncs, de bases científiques, pedagògiques, perquè el professorat tingui també aquella millor formació. Un altre compromís que tenim amb les famílies, perquè la participació de la família en el centre és molt important, perquè el fet de que els nois i noies aprenguin no només intervé el que passa a l'aula, sinó que també intervenen tots aquells factors de l'entorn, com poden ser fins i tot doncs, el menjador,
els amics, el
bàsquet, el que sigui. Per tant, no tan sols hi ha un factor generador d'aprenentatge, que és l'aula, sinó que hi ha tots els factors. Aleshores, el fet de participar, de que les famílies participin, els alumnes aprenen molt més. L'aprenentatge es potencia. Perquè no hem d'oblidar que nosaltres volem alumnes competents. I alumnes competents vol dir...
Més competents que competitius?
Sí. Jo penso que sí. Ho crec fermament. Competents en el sentit de que no tan sols hem de pensar en la dimensió instrumental de l'ensenyament, sinó que també hem de pensar en que aquests alumnes han de sortir de l'institut sabent prendre decisions, tenint un sentit crític, sabent argumentar, sabent tenir respostes creatives. I d'aquesta manera assegurem que en aquesta societat canviant que tenim, segurament hi podran participar d'una manera ferma i aconseguint aquells reptes que es proposin. I llavors l'últim compromís també és amb els estudiants, perquè qualsevol estudiant el que necessita és un projecte educatiu que potenciï els seus aprenentatges. Els aprenentatges de tots i de totes, però també aquests valors humans que dèiem. I el compromís, doncs, és en aquestes tres branques que et deia.
Però parlem d'un institut i, per tant, sí. el gruix de, anava a dir de la clientela, no és ben bé, segurament que no és la paraula adequada, però bueno, l'usuari de l'institut, sí. Estem parlant d'adolescents, sí. I vostè com a directora valora d'una manera molt primordial el que és el tema de la convivència. És, uh-huh. és més difícil potser a aquesta edat adolescent conjugar aquesta convivència que si fossin nens més petits o fins i tot més adults. Uh-huh. És veritat això que a vegades diem de que vostè que treballa amb adolescents, de que l'adolescència és una etapa difícil?
A veure, és una etapa difícil com moltes, com totes les etapes de la vida. No és perquè sigui l'adolescència, és la més difícil. El que vull dir amb millorar la convivència, que és un repte que tenim, és que fomentar que els nens aprenguin de manera que aprenguin a respectar entre ells, mm-hmm. aprenguin el respecte, aprenguin a prendre decisions, aprenguin a respectar el torn de paraula, aprenguin a poder introduir la societat en tots aquests aspectes. Si respectem, aprenem molt més, estem més motivats. I ara t'ho explico amb el projecte educatiu de centre, si vols.
Sí, sí.
El projecte educatiu de centre és un programa d'innovació que es diu Comunitat d'Aprenentatge. És un programa que impulsa el CREA, que és el Centre d'Investigació per l'Excel·lència mm. Educativa de tots i de totes, i que també està validat pel Departament d'Ensenyament, de fet, tant la llei d'educació com els decrets de currículum, com el decret d'inclusió, com l'Estatut d'Autonomia, mm. el que diuen és que els nois i noies, això que et deia abans, realment han d'aconseguir aquells objectius curriculars que realment doncs, han de tenir per poder continuar els seus estudis postobligatoris i després doncs, superiors. Però, a més, el que diuen totes aquestes lleis que et feia referència és que, a més, hem de formar persones, amb persones competents en el sentit que t'he explicat abans. Llavors, aquest programa, que és impulsat pel CREA, que és aquest centre d'investigació, és a la Universitat de Barcelona, és un programa que està validat per la comunitat científica internacional, és a dir, que té unes bases científiques. Amb educació, moltes vegades, sobretot aquí a l'Estat espanyol, s'ha treballat amb ocurrències que no han estat validades per aquesta comunitat científica. Aquesta comunitat científica la formen autors i autores que busquen aquelles actuacions educatives que realment s'ha demostrat, perquè s'han fet estudis, que porten, condueixen a l'èxit educatiu. I educatiu en personal com social. I, a més, doncs, treballa amb les millors universitats, té contacte, hi ha un rànquing d'universitats, entre elles doncs, Harvard, Cambridge, i impulsen aquest projecte. L'impulsen tant i està validat per la comunitat científica internacional fins al fet que hi ha tres resolucions de la Unió Europea que recomanen l'aplicació d'aquest programa d'innovació als centres perquè està demostrat que els alumnes aprenen més, i també hi ha dues resolucions del Parlament Europeu. És a dir, que és un programa amb unes bases científiques. És quelcom diferent el fet de l'ensenyament tradicional, el fet de la part que sigui només ensenyament memorístic i tradicional, que el professor doncs, sigui l'única persona que imparteix coneixement, que sigui la font de coneixement, això el Serra de Miramar canvia. I el professor, en determinades actuacions educatives que t'explicaré ara, doncs passa a tenir un paper de guia. I el fet doncs, de treballar en bases científiques et dona tranquil·litat també de cara a les famílies, perquè és una garantia de que els seus fills aprendran i molt.
Però això implica donar un protagonisme especial al professorat, que ha d'acceptar aquesta metodologia més sí. innovadora, que va molt més sí. enllà sí. de començar una classe, sí. estar als 45 minuts sí. o 50 minuts impartint sí. la classe sí. i marxar a l'altra sí, classe. Això sí. implica la complicitat també sí. del professorat. Sí. Per tant, potser seria aquest un dels elements diferenciadors del CRA sí. de Miramar.
És un professorat que és molt competent. Som ara actualment 42 professors. Estem molt cohesionats i la formació del professorat és constant. És a dir, que es treballa molt, molt tots units, tots a la una, perquè hi ha un projecte educatiu diferenciat i basat doncs, en aquestes bases científiques. El projecte realment es basa en unes actuacions educatives d'èxit que on intervenen tots els sectors doncs, del centre. A l'aula, en la majoria de matèries, s'implementen els grups interactius. Els grups interactius són grups heterogenis, és una organització d'aula en grup, en què els nois i noies fan una activitat i cada grup és conduït per un voluntari. Un voluntari que pot ser un familiar, pot ser un avi, pot ser un estudiant, venen estudiants de l'URB, en venen a visitar de molts centres per veure com funciona la dinàmica, i els estudiants, l'opinió dels estudiants, al resoldre totes les activitats així, és molt, molt positiva, perquè ells me diuen, t'ho diré textualment, ells me diuen, mira, si jo treballo sol, aprenc i resolc l'activitat, però només tinc la meva visió.
Clar.
Però si som quatre o som cinc, el meu aprenentatge s'ha multiplicat per quatre, perquè jo he escoltat la visió i el pensament de quatre persones.
Vindria a ser una mica com el sistema de seminaris que es fa en algunes universitats.
Prepara més pels exàmens. És un projecte que es basa en el diàleg i la interacció, perquè s'ha demostrat que són dos elements claus per l'aprenentatge. Perquè, a veure, es tracta doncs, de que aquelles febleses que puguin tenir els alumnes es transformin en possibilitats. I quan treballen en grup i tots se senten escoltats, tots augmenta molt l'autoestima i les competències lingüístiques, sobretot també. I aquest sentit crític que et deia de respecte, i de millora doncs, de motivació, de l'esforç, és a dir, que té moltes avantatges aquesta dinàmica. Una altra dinàmica que treballem amb els alumnes són les tertúlies literàries, llegim clàssics universals i la lectura passa a ser quelcom que només llegir individualment, perquè els nois i noies el que fan és que llegeixen el llibre, un capítol, per exemple, en trien un paràgraf, i després el que fan és argumentar perquè l'han triat. És a dir, que aquí estan fent un treball de competència lingüística que normalment no es pot valorar si tu fas un ensenyament tradicional, que és el que ens diferencia. Aleshores, doncs, comparteixen les seves opinions i una classe de lectura et pot portar a desenvolupament social d'una època, et pot portar amb una branca de la literatura amb uns recursos lingüístics que potser no hi arribaries si fessis la lectura de la manera tradicional llegint llibres que no són clàssics universals. La participació de la comunitat, fent formació de familiars, també en aquestes tertúlies, venen pares i mares, professors, alumnes de batxillerat, i compartim la lectura de clàssics universals, a vegades també lectures pedagògiques. Una altra actuació educativa d'èxit és la formació que t'he dit abans del professorat, i també el model de prevenció i resolució de conflictes. És molt important. Normalment als centres, quan nosaltres anàvem a l'institut, hi havia un model disciplinari, que també ha de ser, però també és important que hi hagi un model que previngui el diàleg i el consens. Perquè si dialogues i consenses, el problema no tirarà endavant. I és molt important que doncs, sigui així, perquè quan se relaciona amb les persones, doncs, evidentment, no tots pensem igual.
Abans, sí, fet esment a un sistema que potser no ha quedat allò que volia comentar-li, que algunes universitats, és que fa poc parlava amb un professor universitari i em comentava que cada vegada treballen més en el sistema de la participació, de que plantegen un problema, i deien seminaris, no sé per què, però bueno, suposo que és el nom que ha de rebre, i plantejaven un problema al damunt de la taula entre un grup d'alumnes, i aquell problema entre tots intentaven resoldre'l, i aquest professor me deia, cada vegada intentem que les classes no siguin les classes magistrals del professor que va allà i deixant el seu rotllo, diríem, i sinó que la participació és molt important, perquè al final la vida te presentaran uns problemes que hauràs de resoldre, no?
Sí.
I per tant m'imagino que en el cas vostre, que també potencieu, pel que estic entenent, és el tema d'un sistema d'educació més transversal, més participatiu,
més democràtic,
i més col·laborador. Exactament, més democràtic. Perfecte. Quines matèries són les que s'imparteixen? Que això no ho hem dit, al Serra de Miramar.
Doncs les matèries que s'imparteixen, dius, me preguntes en grups interactius o les matèries en general?
Sí, els estudis, volia dir. Quins estudis?
Els estudis.
L'ESO?
Sí. L'ESO,
sí.
Llavors el batxillerat,
sí.
El batxillerat dual americà, que comença tercer d'ESO, i el batxibac.
Perfecte.
Nosaltres tenim quatre llengües al centre, català, que és el marc de nostre educatiu, el castellà, i després el francès i l'anglès. És a dir, que un estudiant que comença els estudis a primer d'ESO pot escollir entre dues primeres llengües estrangeres, l'anglès o el francès. A partir d'aquí, tot el marc optatiu, que el currículum de l'ESO hi ha unes matèries comunes, unes matèries optatives, de tot el currículum optatiu, l'estudiant hi té també matèries amb llengua anglesa o amb llengua francesa, per si, doncs, després vol continuar estudis en anglès. També des de diferents matèries es fan petits projectes en anglès i en francès també. I el batxillerat dual es comença a tercer d'ESO, són uns crèdits, i es fan online els estudiants, doncs, que ho desitgen. I quan arribaran a primer de batxillerat, doncs tindran la titulació del batxillerat dual americà. I el batxibac, no. El batxibac s'inicia amb una prova, és un programa de qualitat i també innovador, i s'inicia a primer de batxillerat. Aleshores, l'estudiant del currículum de batxillerat fa 10 hores amb llengua francesa i estudia...
Sempre amb llengua francesa?
Sí,
sempre?
Sí, totalment. Sí? Perquè ha d'accedir, per accedir a tenir el nivell B1 o realitzar una prova interna de centre que li acreditarà l'accés, però que també aquesta prova interna de centre també representa un B1. Aleshores, quan s'incorpora, realitza tres matèries més del currículum de batxillerat. Estudia literatura francesa, llengua francesa i història francesa. Aleshores, quan l'estudiant acaba segon de batxillerat els seus estudis, fa la prova d'accés francesa, la selectivitat francesa, per obtenir el títol del batxillerat francès, i després pot examinar-se, si ho desitja, també de l'ESPAU d'aquí, de manera que pot accedir a la universitat amb dues titulacions diferents i amb un nivell B2 de francès. És molt interessant pels estudiants que veuen el seu futur amb un grau de llengües, per exemple, no? O, per exemple, també amb un estudiant que vol fer medicina, que vol fer enginyeria. Ja, per què? Doncs perquè, evidentment, França és el país veí. Hi ha moltíssimes empreses franceses que estan instal·lades aquí. I aleshores necessiten professionals que parlin la llengua francesa i que la dominin. Aleshores, doncs, també aquest és un punt fort per qualsevol estudiant, qualsevol àmbit. El batxillerat que oferim nosaltres és la modalitat, doncs, de ciències, de tecnologia, social i humanística, a part del batxillerat francès. Aleshores, és un batxillerat molt exigent, d'un nivell alt. De fet, per tercer any consecutiu, el 100% dels nostres alumnes han aprovat les proves d'accés, i d'aquest any serà la cinquena promoció, i amb aquestes cinc promocions, doncs, la veritat és que hem aconseguit diferents guardons, un premi extraordinari de batxillerat que otorga la Generalitat, dos premis de recerca jove, un accèssit també de l'ESPAU, també, doncs, aquests aspectes amb aquest poc temps, doncs, que tenim el batxillerat donen aquesta qualitat que et deia el nostre projecte també en postobligatoris. Ja et dic que és un projecte molt exigent, perquè el fet de fer unes proves d'accés a la universitat suposa que l'alumnat ha d'estar molt ben preparat i s'ha de ser i està preparat amb l'exigència. No pot ser d'una altra manera, i encomanar als estudiants aquesta cultura de l'esforç. Fins i tot aquestes actuacions educatives d'èxit que t'explicava, hi ha algun professor que també les continua implementant en el batxillerat, i també hi ha molt bons resultats. Vull dir, és cert que treballar amb bases científiques porta a un millor rendiment acadèmic.
Quan parles als instituts de Valls i surt el nom del Serra de Miramar, és veritat que molta gent el relaciona amb el tema lingüístic, perquè la vostra aposta, no, per tal com explica sí. el director, és una aposta decidida pel tema de millorar aquest aspecte, en concret la llengua francesa, pel que veig. Això deu implicar també que segurament teniu algun tipus de conveni o relació amb algun centre, sí. suposo, de França. Sí. Suposo que treballeu de manera conjunta.
Sí, això suposa que hi ha estades lingüístiques a França, però també a Anglaterra. De fet, comencem les estades lingüístiques a Anglaterra, és a dir, que nosaltres també implementem un altre programa d'innovació, que és l'Avancem, que és un tractament integral de les llengües relacionat amb el plurilingüisme, que hi ha d'haver als centres, no? Perquè és una formació important per l'estudiant i per tothom, no? Doncs aquest fet el que vol dir és que tant ells comencen a primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, ja fan la seva primera estada lingüística a Anglaterra, en un país de parla anglesa, amb famílies, i també francesa. I després tenen la possibilitat de fer-ho cada curs, això. És a dir, que el potenciar la llengua va en paral·lel, la llengua francesa i l'anglesa.
Sí, pugen igual.
No potenciem més una llengua que una altra, sinó que és important que tinguin competència lingüística òptima en totes.
Teniu professorat nadiu en algun cas o no?
Sí, també tenim professorat nadiu i també tenim un auxiliar de conversa tot l'any, que és nadiua, i per tant, sí.
Quin és aquell aspecte, com s'ha explicat pràcticament ja ens ho ha dit, ja ens ho explica gairebé tot, però quin seria aquell aspecte que destacaríem com a carta de presentació de l'Institut Serra Miramar? Allò que el fa singular respecte, no parlo dels instituts de Valls, sinó com a institut, sí. Com a de dir, nosaltres és que som així i és el que ens fa una miqueta diferents a la resta d'instituts.
Sí, sí.
Quin seria aquell aspecte més singular de l'Institut?
Doncs la innovació per una banda i el tracte personalitzat per l'altra, que generen totes aquestes actuacions educatives d'èxit que t'he explicat.
Abans comentava el tema de la participació, que és un element clau, la participació, sí. Deia que era un institut democràtic, però a vegades sembla que costa molt d'implicar a les famílies, ho dic perquè a vegades intentes fer qualsevol activitat i costa molt que les famílies te responguin. En el cas vostre, les famílies hi participen de tot el que els hi proposeu?
O també
és difícil?
Costa, però a poc a poc hi ha més participació. Ara, aquest any, hem començat a treballar en comissions mixtes. És a dir, que les famílies, fins i tot, tenen l'oportunitat de poder prendre decisions. Per exemple, ara una de les decisions que s'han pres són les activitats extraescolars. I és proposta de les famílies, és proposta de famílies i professors, perquè són comissions mixtes, i després proposta dels alumnes. És a dir, que aquestes propostes van als alumnes i ells, els estudiants, llavors trien, que són els usuaris, el que deies abans, no?
Sí,
que realment
sí.
són ells que han d'estar satisfets amb allò que fan i amb allò que aprenen. Una línia important també que ens caracteritza és la robòtica. La robòtica, la iniciem a primer d'ESO, des de la programació fins a la construcció de robots i d'aplicacions mòbils, i perquè és també un repte i també un objectiu nostre, la robòtica, doncs perquè la societat actual, les demandes de feina, tant en medicina com a la indústria, en moltíssims àmbits, van de cara a la robòtica i també al disseny, al dibuix de tres dimensions. Llavors també potenciem moltíssim, tenim un programa d'innovació que es diu Impulsem la Robòtica, i també realment ens caracteritza aquest aspecte.
I això va vinculat a les línies després del batxillerat?
Sí, a les enginyeries i a veure realment els estudiants amb els projectes de recerca que realitzen, doncs, tots aquests coneixements que han tingut des de primer d'ESO i que poden aplicar a realment els projectes de recerca són de qualitat.
El tema de les matriculacions, prematriculacions, tota aquesta història, com la tenim en aquest moment? Tinc entès que el
Batxibac.
Batxibac. Em costa de dir aquesta paraula. Sí. El Batxibac. Ja s'ha tancat el termini de
inscripció? Sí, era del 2 al 6 de maig.
Sí.
I els estudiants presenten la preinscripció a les portes obertes, doncs, vam fer la presentació.
Hi ha hagut, s'ha apuntat...
Sí, sí, 13 estudiants faran el Batxibac.
El Batxibac,
m'has encomanat.
Sí.
Faran el Batxibac al proper curs escolar a l'Institut Serra de Miramar.
I això és una xifra més o menys...
Molt bona.
És bona?
Molt bona, sí.
I avui s'obre un termini, tinc entès, oi?
Sí, sí, sí. El termini de presentació de les preinscripcions de batxillerat social, humanístic, científic i tecnològic a l'Institut Serra de Miramar.
Fins quan, això?
Fins la setmana que ve. Em sembla que el 21 s'acaben.
Si una família, un alumne, estan interessats o volen rebre més informació sobre la vostra manera de treballar o què és allò que oferiu com a institut, què ha de fer?
Doncs ha de trucar al centre, demanar hora i l'atendrem amb molt de gust, perquè sempre ho hem fet així, aquest tracte personalitzat que et deia abans.
Però que espavilin, perquè el temps també és curt, tenen una setmana per poder fer...
Sí, vam fer les portes obertes ara no fa gaire, i doncs ja moltes famílies van interessats.
Teniu molts alumnes de fora, de Valls?
Sí. Bé, molt bé, sí.
El conjunt de la comarca també.
Sí. No te puc donar dades, perquè encara no les tinc, però sí.
Perfecte. Sí. Doncs molt bé, se'ns acaba el temps. Senyora Garbó, la directora de l'Institut Serra de Miramar, ha sigut un plaer enorme tenir-la aquí. Li agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació de venir aquí a Ràdio Ciutat de Valls, la ràdio pública de la capital del Camp. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per venir. Ha sigut un plaer, de veritat.
Gràcies a vosaltres, el plaer és meu.
També donem les gràcies al David Prats pel seu apunt introductori al començament d'aquest programa i, com no, a l'Edgar Burg per la seva producció des del pont de comandament. Ens retrobem aquí en un nou de Abat Abat ben properament. Adeu.